ampliat del que ens ha explicat avui l'Ivan García al Zona Mixta. Que acabin de passar un molt bon dia, demà hi tornem, adeu-siau.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 19 de gener, m'agradaria començar el programa amb la notícia que obre totes les portades d'avui, que és l'accident de tren a Còrdoba, en què la xifra de víctimes mortals ja s'eleva a 39. Dos trens d'alta velocitat van descarrilar allí ahir al vespre a Ademuz, deixant, com dèiem, almenys 39 morts i més d'un centenar de ferits de diversa consideració. Segons el ministre de Transports, Òscar Puente, els cossos de seguretat no descarten trobar més víctimes mortals, i és que dos dels vagons han caigut per un talús de 4 metres. Aquest matí s'estan produint les tasques d'excarceració per rescatar la cinquantena de persones que viatjaven aquests dos vagons. Segons un comunicat que ha fet públic Renfe aquesta nit, el tren d'Irio, que feia el trajecte entre Màlaga i Atocha, va descarrilar a Ademuz, envaint la via contínua i provocant així el descarrilament del tren d'Àlvia, que viatjava a Madrid, de Madrid a Huelva. Les causes del descarrilament, però, encara es desconeixen, segons el ministre Puente, que ha titllat d'estrany el succés, ja que tant les vies com els combois, afirma, eren nous. De fet, l'accident s'ha produït en una recta que es va renovar fa pocs mesos i el tren d'Irio, que ha descarrilat, havia passat una revisió feia només 4 dies. Per altra banda, també es descarta que sigui un error humà dels maquinistes. El president de Renfe ha destacat que els dos trens viatjaven per sota el límit de velocitat, a 210 km per hora l'Irio i a 205 el tren de Renfe, en un tram que es pot arribar a 250 km per hora. Per tant, les causes del succés són molt incertes encara i, segons el ministre, trigaran ben bé un mes a saber què ha passat. De moment, els familiars dels passatgers que encara no s'han localitzat ja s'estan mobilitzant. Les xarxes s'han omplert de missatges amb fotografies de les possibles víctimes per si algú que està al terreny les pot identificar. I és que Damuz, el poble on s'ha produït el succés, s'ha convertit en un veritable hospital de campanya improvisat per atendre els ferits més lleus i els familiars de passatgers que s'han mobilitzat fins a la localitat buscant els seus parents i demanant informació. Restarem molt pendents de com avança el succés i si s'esclareixen les causes de l'accident. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria, fent un repàs del que tindrem aquest dilluns al programa. Avui començarem amb un nou guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que ens parlarà de la vinya. I a la segona part del programa descobrirem nous secrets de cuina amb la Joan i la Remei, que avui ens parlaran de l'escudella. Avui també ens acompanyarà el DJ Bigut amb el seu Mondo Sonoro. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Bon dia, Lali.
Bon dia, bon dia. És dilluns.
Són dilluns, sí.
Dilluns negre, bastant
dilluns
negre,
negre,
amb
sí.
La temporal aquí que d'això en parlarem, també, de l'informatiu.
Exacte.
Déu-n'hi-do el cap de setmana que hem tingut amb l'accident, el president que el tenim ingressat encara.
Sí,
sí. Sí, ara l'última cosa que se sap és que semblaria ser que és una infecció.
Inflamatòria, no? Deia alguna cosa
sí, una infecció que provoca la inflamació, però cap al que es veu, doncs, fins ara no havia aparegut la febre, ara ha aparegut i, bueno...
Veurem com avança, de moment...
Veurem, perquè s'ha especulat de tot aquest cap de setmana també amb el tema
clar.
Illa,
Bueno, perquè això corre com la pólvora i la gent clar, cadascú fa les seves...
Està bé, però el tindrem dues setmanes. Hola?
Què vol dir? Sí, dues setmanes no està tan bé.
No acabo d'entendre-ho, no? Doncs, bueno, semblaria ser l'últim part és aquest, que és una infecció... Ja veurem, també.
Veurem com avança.
Ja veurem. Va, anem a casa nostra.
Som-hi, que hem passat a l'escala.
A l'escala tenim llevant. Tenim
llevant,
la
sí,
segona
sí.
Llevantada de l'hivern. La primera ens arribava just al canvi d'any, que ens va durar el seu, també. I aquesta, doncs, ja la tenim aquí. Hem tingut un cap de setmana ja... amb llevant, no? Però diguéssim que el dia fort és avui. Amb aquests dos dies d'autèntic temporal, amb onades de 5 metres d'alçada, es va rebre ahir al vespre les alerts aquí a l'escala, no sé si...
Rodalies, a l'Armentera també ens va sonar.
Ah, també us va sonar,
també
fantàstic,
ens va sonar, sí.
Fantàstic. Jo haig de dir que és la primera vegada que em sona una alerta de protecció civil, per tant vaig estar a punt de descorxar cava, o sigui, d'obrir-lo. Estava fent una becaina i tal, i de cop començo a sentir... hòstia, l'alerta de protecció civil.
Sí, sí.
Que fort, no m'havia sonat... O sigui, encara, o sigui, les vegades que l'han enviat i encara no m'havia sonat.
És molt fort que no t'hagués sonat mai.
Molt, molt. Això demostra
això
que no és
ha...
el meu mòbil, sinó el sistema funciona com funciona, no?
Exacte. Té forats, aquest sistema.
Té forats, té bastants
sí, sí,
forats.
Sí.
Bueno, doncs, què deia l'alerta? Que hi haurà onades de més de 5 metres d'alçada. Això no ho deia l'alerta, però això ja us ho diu en Sergi. Pluja abundant, ventades, que han de fet activar, com dèiem, alertes al centre i al nord de la Costa Brava. Estarem pendents de moment d'aquest temporal i que les afectacions que pugui tenir esperem que no siguin gaires, vaja.
Bueno, esperem que no sigui tan fort com el de Nadal.
Sí, més que res, que tan continuat el de Nadal, no, o sigui, va ser fort, òbviament, però és que també va ser llarg en el temps,
sí,
no?
Sí, exacte, van ser molts dies.
Molts dies en què no vam veure el sol i, bueno, ja veurem, a veure...
Això ens passa factura, aquí.
Passa molta factura, és que estem, clar, vull dir, som mediterranis,
sí,
mediterràniament,
sí.
No podem no veure el sol. Va, també parlarem de la vaga dels pescadors, que fan vaga avui, que hi ha temporal.
I és una vaga estatal.
És una vaga estatal, però a nosaltres ens va estupendament bé.
Perquè sí, perquè avui tampoc haguéssim pogut
marques,
sortir.
No? Però bueno.
El cas és que fan vaga.
Fan
no és
vaga.
Que no surtin
no,
perquè...
No. Fan vaga perquè rebutgen la nova normativa europea que obliga les barques a pesar i declarar les captures abans de tornar a port.
Mm-hmm.
Això vol dir tot un...
Tota una infraestructura dalt de la barca.
Tota una infraestructura dalt de la barca per poder-ho fer. Els professionals s'han concentrat davant de l'Ajuntament, on han llegit un manifest i amenacen a allargar la protesta si aquesta tarda el sector no arriba a un acord amb el govern espanyol.
Per de fet, el manifest crec que s'està fent ara, era a les 12.
Sí, s'està llegint ara mateix i... bueno, aquesta tarda hi ha trobades amb el del sector, amb el govern, i a veure què, bueno, a veure què s'hi fa. A veure, el tema és que, clar, el que dèiem abans, no? El sector primari està en peu de guerra.
Sí, en peu de guerra perquè li cauen pals de totes bandes.
Sí, i tot per decisions europees.
Exacte, és el que anava a dir. Tenen reunions amb el govern, però a vegades el govern molta cosa no hi pot fer, clar, perquè les competències són europees.
Sí, però clar, com que no es poden anar a reunir amb la von der Leyen, doncs es reuneixen amb l'Ordeig, no? Són personatges diferents, però clar, tot això bueno, això és el que diuen ells, i en part tenen molta raó, no? Tot això es decideix en despatxos d'Europa, de la Unió Europea.
Sí, de gent que no en té ni idea del que passa aquí al costat del mar.
I és un no parar, de tocar-los els nassos als pescadors, als agricultors, al sector primari europeu o mediterrani, bàsicament.
Sí, sí, veurem com avancen aquestes negociacions.
Exacte. Els altres ja tenen el Mercosur signat, eh? O sigui
han aturat les vagues, però no han aconseguit...
Bueno, han aconseguit contraprestacions.
Sí, exacte, més recursos, que hi hagi uns controls sanitaris més estrictes.
O bàsicament, sí, contraprestacions, però l'acord estava clar que estava dativa en ahir. Fins i tot el propi govern espanyol l'ha signat, vull dir, quan en principi no estava clar i l'ha signat. Bueno,
en fi, què més tenim?
Varem més coses. Amb l'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala, que s'ha creat nova, per tant, neix Ample, que és aquesta associació de malalts de Parkinson de l'Escala. L'objectiu, visibilitzar la malaltia i oferir suport tant als afectats com als seus cuidadors. Neix d'una iniciativa entre el CER i el CAP de l'Escala. Ofereix activitats diverses com el tenis taula, la fisioteràpia, els tallers cognitius o sessions amb un psicòleg pels cuidadors. De fet, ja n'hem parlat en alguna ocasió dels de les iniciatives de tenis taula amb els malalts de Parkinson.
Sí, va ser a partir d'aquesta iniciativa que ara han creat
l'associació.
De fet, l'associació la van crear cap al setembre o així, ara han fet la presentació oficial.
Exacte.
Els vam tenir aquí a l'Aigüera.
Neix oficialment aquesta associació
ja
que ja fa
mesos
uns mesos que està treballant.
Sí, exacte.
Val. Més coses, en aquest cas ja ens en anem als esports, que ha donat de sí el cap de setmana esportiu amb 4 victòries i 10 medalles a natació i patinatge. O sigui, 4 victòries del futbol, s'ho ha deixat de dir, però és aquesta la idea. El Futbol Club L'Escala, que es retroba amb la victòria en 5 partits després.
Val? Home, Girona.
Veníem d'una tanda negativa, però finalment hem pogut remuntar. Els de David Gurillo assoleixen el primer triomf de 2026 contra la Fundació Grama. I, bueno, medalles a natació i patinatge, que també en parlarem, i això serà el resum esportiu del que ha donat de si el cap de setmana. O sigui,
perfecte, que ens el portarà l'Ivan García als informatius. I després tenim el Zona Mixta, que també suposo que allà ens ampliarà una mica com ha estat tot aquest...
Tot el que ha donat de si el cap de setmana, entre els informatius i el Zona Mixta, ho tindrem.
Perfecte, ja només ens falta el temps. Hem parlat una mica de la llevantada, però suposo que tenim alguna cosa més.
Llevantada. Anem a afinar una mica més. Llevantada potent pels propers 2 dies, amb pluja intensa i abundant, vent i temporal de mar molt fort. Bueno, doncs hem afinat el que hem afinat, tampoc no... És que el panorama és el que és. No sé si vols et dir que les màximes estaran entre els 11 i els 13 graus i les mínimes entre els 10 i els 12.
Farà fred. Tampoc és aquella fred tan grossa.
No, és un fred relacionat, perquè si t'hi fixes, les mínimes no hi ha molta diferència entre màxima i mínima i estan força altes. Vull dir que no fa un fred allò... Ai, saps? No. Però sí que el panorama és el que és.
Tenim un dia rúfol avui.
Sí, no ens ha avançat, no ens ha ampliat gaire cosa més el tema. És el que hi ha.
Cap problema. Gràcies, Lali. Ens omplies el punt de la
Vinga,
una, tot això.
Vinga, aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigot.
Another year is over. Un altre any s'acaba, mirem enrere per continuar avançant. I avui rescatem aquest moment incombustible del gener 2025. Fa un any s'editava l'11è àlbum del grup escocès Moway des de Glasgow, The Bad Fire, el foc enemic, superant moments difícils amb aquesta combustió lenta però molt contundent. Moway. God gets you back.
I després d'aquest mundo sonoro que ens ha portat el DJ Bigut, anem al Guaito. Què tenim?
Guaita, què tenim? Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, us volem parlar d'una de les plantes amb més tradició a la nostra cultura.
I quin és?
Fa temps que es cultiva. I també és una de les que més pes econòmic té. Sí. Teniu prou amb aquestes pistes, us direm que és, evidentment, la vinya.
Ah, carai, la vinya. Home, i tant, aquí en tenim molta, eh? A Catalunya, en general, n'hi ha moltíssima.
N'hi ha moltíssima, i tota l'art mediterrani, en principi, són els grans productors, en aquest cas, de raïm i de vi, per tant, grans cultius d'aquesta planta. Però li anem a donar un toc botànic, ja que parlem de plantes. Després ja parlarem de varietats i ja parlarem de vins i temes, però de moment anem a donar-li la primera entrada botànica per posar-nos en situació, perquè segurament que sorprendrà que la vinya es classifica en el món vegetal com una liana semillanyosa.
Ah, carai!
Una liana, eh?
No és un arbre.
No és un arbre. Vindria a ser una liana arbustiva semillanyosa, podríem dir. Perquè, clar, si heu vist els ceps, que és la planta, com si diguéssim, la part de baix sí que té material llenyós, té lignina, està lignificada, però la part de dalt, les fulles, les branques, els branquillons, és el que van enfilant-se com a planta enfiladissa.
Exacte.
No? Doncs aquesta liana, que és la vinya, pot arribar a enfilar-se fins a 20 a 30 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do.
El tronc de baix, la part llenyosa, es pot arribar a engruixir fins als 40 centímetres, és a dir, dos pams, en aquells ceps centenaris o més que centenaris, eh? Aquells ceps vell. El seu nom científic és Vitis vinifera. Ja ens diu, eh?
Una mica, sí, no? Ja ens apunta que farem vi.
Ja ens apunta que farem vi. I com altres varietats cultivades, el seu origen, evidentment, l'hem de trobar a la seva cosina germana asilvestrada. És a dir, la Vitis vinifera, subespècie silvestris. El gènere, aquest Vitis, ja sabem que els noms científics el composen el gènere i l'espècie, el gènere Vitis té unes 60 espècies representades arreu del món. La gran part de distribució, podríem dir, eurasiàtica, entre Europa i Àsia, però també la trobem present a Amèrica del Nord, alguns gèneres. La planta, com hem dit abans, també es coneix com a ceps. Ara dinem uns quants noms que a mi em semblen molt macos. Som català, sobretot. Les fulles s'anomenen pàmpols.
Sí.
El pàmpol de la fulla, que tenen forma lobular, de lòbuls, però la vora és dentada. Té petites dents, com una forma de serra, petita serra. Aquestes fulles poden superar els 20 centímetres d'ample.
Sí, sí, són fulles molt amples. Són
grans, eh?
Són tipus les de morera, que també són així molt grans.
Només que recordeu la imatge d'Eva, eh? Tot el que ocupava la fulla de vinya, aquest pàmpol. A les branques tendres hi trobarem els circells.
Què són els circells?
Els circells són unes prolongacions que són les que es van aferrant a altres plantes, a reixes, a malles, i les que ajuden a la planta a anar trepant i a anar-se enfilant. Els que fan que la vinya sigui una liana, bàsicament.
Exacte, no? Que es pugui anar
estampant. Estenent per parets, per reixes, etc. El fruit és el raïm, el gra de raïm, però els raïms s'agrupa en gotims, que és una altra paraula xula, de gotims. Pàmpols, circells i gotims. Imagineu...
Vocabulari de la vinya, eh?
Aquests tres, eh? La vinya floreix aproximadament al final de primavera, entre maig i juny. I al principi d'estiu es desenvolupen els fruits, els raïms, i maduren al final d'estiu, principis de setembre.
Que és quan fem la barema, no?
Que és quan fem la barema. No sé si us sorprendrà, ho heu vist o no ho heu vist, la vinya és una espècie caducifòlia. Mm-hmm. És a dir, li cauen les fulles.
Sí.
És molt agradable, molt maco, veure totes les vinyes a l'octubre, sobretot i novembre, les grans extensions, Empordà, Penedès, La Rioja, com va canviant de color, es va envermellint, es va agafant tonalitats vermelloses i granates, és molt maco. I és una espècie adaptada totalment al clima mediterrani, tant a Mediterrani costaner com a Mediterrani continental.
Mm-hmm.
Perquè si ens fixem en la Vall de l'Ebre, a la Ribera del Duero, la Manxa, Albacete, tot això són vinyes adaptades més a continentalitat, sobretot en temperatura.
Mm-hmm.
En aigua, això ho hem canviat una miqueta, perquè moltes vinyes les hem passat de secar a regadiu.
Ah, carai.
La vinya era un cultiu de secar, mm-hmm, evidentment, però, com ja sabem, que volem
bueno,
tot
la mà
l'any
de l'home, a vegades...
i que no pateixin o que visquin en llocs que fa més sequera de lo normal i a lo millor que no podrien viure, doncs aleshores és de ric. L'origen de la vinya l'hem de cercar al Pròxim Orient,
mm-hmm,
entre Armènia, nord de l'Iran i tota la zona de Mesopotàmia. O sigui, no descobrim perquè moltes espècies provenen d'allà, per exemple, tot el que és el blat i totes les llegums i por ahí, podríem dir que és un pol o era un pol de biodiversitat. Per què? Perquè estar en aquella zona va permetre a la vegetació refugiar-se a les llargues èpoques glacials.
Mm-hmm.
Era un lloc de refugi cap al sud, que no els afectaven les ales. A partir d'aquí es van poder desenvolupar. Quan la glaciació reculava, aleshores la vegetació tornava a progressar o tornava a conquerir territoris.
Uh-huh.
També s'han citat poblacions als valls de Tien Shan a l'Àsia, també. I clar, ja coneixem que aquella zona de Mesopotàmia va ser precisament on l'ésser humà va domesticar les plantes per fer-ne cultius.
Sí, exacte.
Tot va començar allà, també. Així, en el cas de la vinya, les primeres senyals com a planta cultivada daten ni més ni menys que fa 5.000 anys enrere.
Déu-n'hi-do, ens hem de remuntar molt enrere.
Sí, els 2.000 i pico anys que portem, uh-huh, més els 3.000 anys abans de Crist afegits. Després, aquest cultiu es va estendre a tota la conca mediterrània, europea, africana i, finalment, Amèrica, també.
Uh-huh.
La vinya també es cultiva a Amèrica.
I a Catalunya com hi va arribar?
Doncs mira, va arribar, podríem dir que va arribar, mira, ho estic veient per la finestra on va arribar.
Uh-huh.
Perquè en el cas de Catalunya, la vinya va ser introduïda al voltant del segle IV abans de Crist, per Empúries.
Ah, carai, ven aquí a prop nostre.
Clar, van entrar gràcies als fenicis, als grecs. I serà, de fet, després l'imperi romà, la societat que n'estén el cultiu arreu del seu imperi, podríem dir, tota la vora de la Mediterrània i Àfrica, bàsicament, i també nord d'Europa. No oblidem que a l'època romana i després l'època medieval hi va haver un òptim climàtic, que va fer que la vinya també es pogués cultivar molt al nord,
uh-huh,
centre, nord d'Europa, inclús Anglaterra, per tant, inclús a latituds més al nord del que s'ha cultivat després. Evidentment, el tresor de la vinya és el raïm, que es consumeix com a fruita, uh-huh, o bé majoritàriament com a vi i derivats.
Exacte.
Dues xifres. Europa consumeix anualment prop de 2 milions de tones de raïm com a fruita.
Déu-n'hi-do.
O suc. Com a fruita. I fins a 25 milions de tones de raïm per producció de vins i derivats.
Per tant, aquí el raïm com a raïm ens el mengem poc.
Ens el mengem poc. Ens el bevem, bàsicament.
Ens el bevem,
els
sí.
Derivats,
i preferim
ens el
vi.
Ens el bevem, com aquell que deia que menos lejía, pero de todo. Doncs pues el raïm ens el bevem, bàsicament. I a la península Ibèrica es cultiven principalment les següents varietats de raïm. Anirem a citar unes quantes, D'entre negres, de varietats negres, tenim l'ull de llebre, el que en castellà se'n diu tempranillo.
Mm-hmm. Mm?
És la reina, és la es planta gairebé tot el país i rep diferents noms, com hem dit. La garnatxa negra, que històricament està molt estesa i ha viscut un renaixement, gràcies sobretot als vins del Priorat, el Montsant i de Gredos.
Mm-hmm. Home, aquesta se'n sent molt a parlar, de la garnatxa.
Molt, molt, molt. La varietat Bobal, que predomina la zona d'Utiel-Requena, a València i la Manxa, és la segona varietat negra més plantada arreu d'Espanya.
Uh-huh.
El Monestrell, que és típic del sud-est, de Jumilla, Iecla i Alacant, és una varietat molt resistent a la sequera, que comentàvem abans.
Uh-huh.
I la Mencía, és la varietat d'Estrella del nord-est, o sigui, els negres del Bierzo i de Galícia,
uh-huh,
d'aquella zona.
tot això eren varietats negres, les tintes, no?
Exacte.
Anem a les varietats blanques.
Doncs mira, Espanya té la varietat blanca més plantada al món per superfície. És el que planta més nivell de vi blanc. Vi negre, per exemple, tota la part de Bordeus, de França i Itàlia també es planta molt vinya per fer vi negre. La varietat Airén, que ocupa grans extensions de Castella la Manxa, que abans també s'utilitzava per brandi o vi a granel. El Verdejo, que és la gran nominadora, per exemple, dels blancs de Rueda. L'Albariño, que són de les Ries Baixes, de Galícia. El Macabeu, és fonamental, sobretot per l'elaboració del cava. Aquesta varietat també se'n diu viure. El Palomino, que no és aquell que imitaven el de la tele, sinó que és la base dels vins de Xerès, el Xerri. I el Xerelo i Parellada, juntament amb el Bacabeu, que també formen el trident clàssic del cava, de la D.O. Cava i dels escumosos.
Tot això són les varietats del vi, dels ceps.
Dels ceps.
Però aquí la vinya ha tingut molta història, sí. I també història una mica tràgica, no?
Exacte, no tots són flors i violes, i ara anirem a explicar una mica la cara B.
Som-hi.
La cara B, la cara gore d'aquesta història, la deixem a la filoxera. Filoxera va ser un insecte minúscul. És la Dactylosphaera vitifoliae. Això ja, si parlem de vitis, l'espècie ja va més relacionada.
Ja va relacionat, sí.
És un insecte similar a un pugó, originari d'Amèrica del Nord, que s'alimenta de la saba de la vinya. La història que és que a finals del segle XIX es va convertir en la plaga més devastadora de la història de la viticultura mundial, posant gairebé l'extinció les vinyes d'Europa, els ceps.
Déu-n'hi-do, va afectar tota Europa, la filoxera.
Tota Europa. Aquest insecte ha atacat tant les fulles com les arrels, però és a les arrels on causa el dany més mortal, més important, ja que les mossega. Les mossega, provoca ferides, que a les plantes, les ferides, també se'ls infecten, per bé per bacteris o bé per fongs. Tal com ens passa a nosaltres. Si tu fas una ferida a la planta, si tu podes un arbre i el podes malament, t'entren patògens. Doncs l'insecte feia mossegadetes i per aquelles ferides entraven bacteris, fongs i virus. I per tant, impedien que la planta absorbeixi aigua i nutrients i, per tant, no tenien defenses naturals i es morien en pocs anys.
Per tant, era un insecte que anava fent feineta aquí amb petites ferides, però que acabava matant la planta.
Oh, i tant. Mira, Europa va arribar l'any 1863 i Europa el 1879. Va destruir entre el 60 i el 90% de les vinyes d'arreu d'Europa. I, per exemple, a França, que eren els països que es produïa més vi en aquella època, la producció va passar de 84 milions d'hectolitres a 23 en pocs anys.
O sigui, una quarta part, quasi. No?
Ruïna de moltes famílies pageses, pobresa, migracions. Com es va perdre el camp, la gent va migrar cap a les ciutats. Industrialitzades, va emigrar també cap a Amèrica, molta gent. Canvi de paisatge i patrimoni. Moltes varietats locals van desaparèixer per sempre. Moltes feixes, allò de que hi havia en parets de pedra seca, es van perdre. Ara els boscos són testimonis. Moltes vegades quan es crema un bosc i després d'un incendi surten totes aquelles feixes que havien hagut plantacions a vinya. No? Ara, hi va haver-hi una solució.
A veure, quina va ser aquesta solució?
El peu americà. No es passa el peu d'en Donald Trump. Va ser, després d'intentar mètodes desesperats, com inundar les vinyes, enterrar, es va descobrir que les arrels de les vinyes americanes eren immunes a l'insecte.
Ah, carai. O sigui, la filoxera no els hi afecta.
No els hi afectava. Perquè com era pròpia d'allà, havien agafat resistència, no els hi afectava i eren resistents. La solució definitiva va ser l'empel. Es planta una arrel de vinya americana al peu sobre una varietat europea desitjada. I aleshores, d'aquesta manera, la part subterrània resisteix aquest embat de l'insecte, aquests efectes de l'insecte, i la part aèria produeix raïm de qualitat sempre.
Per tant, una bona solució, no?
Una bona solució. Aquí, diguem que només van resistir certes varietats que vivien, per exemple, sols molt sorrencs o molt pobres, on l'insecte no podia viure bé, no podia viure, aleshores aquelles vinyes van sobreviure. Però van ser molt, molt poquetes, i aquestes vinyes s'anomenen vins de peu francès o vins prefiloxèrics.
Perquè ara ja totes les vinyes, a part d'aquestes que han sobreviscut, ja tenen el peu americà.
Exacte, totes tenen el peu americà, totes estan empaltades i en principi totes són resistents a l'atac d'aquest insecte a la filoxera.
Fins que arribi un altre insecte.
Fins que arribi un altre insecte, perquè, per exemple, ens estem trobant amb moltes plagues que sí que eren resistents, però...
Però ara ja no.
Ja no.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos totes les varietats del vi, totes les parts d'aquesta planta que hem descobert que és una liana.
És una liana semillenyosa, no, Circells, pàmpols i gotims. I en castellà hi ha una paraula molt xula, que és el sarmiento. El sarmiento és allò que les branquetes que queden seques de les vinyes quan es poden, que senyors, si teniu una vinya i teniu sarmientos secs, feu servir per fer costelletes a la brasa, costelletes de xai, que és amb el millor que es poden fer.
Ah, mira, els hi dona així un gustet. Doncs...
Un gust molt especial.
Doncs acabem amb aquest truc culinari. Moltes gràcies, Sergi.
A reveure, que vagi molt bé.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per seguir parlant de trucs culinaris, ara és el moment de rebre la Joina Oliveres i la Remei Arnau, els secrets de la cuina. Doncs un dilluns més ens trobem aquí amb la Joina i la Remei per parlar de cuina. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, quin plat ens ensenyareu a fer avui?
Avui deien de fer escudella. Com que fa fred i així, doncs...
Sí, és un plat d'hivern, l'escudella.
Ah, això,
i com la feu, l'escudella?
Comences tu, Joina.
Digues.
Bueno,
hi ha moltes maneres de fer l'escudella també, però el principal és el que hi poses. Sí. Tu també digues el que hi poses.
Bueno, jo
sempre hi poso un tall de pit de vedella, un os de vedella, un os blanc, un os de tocino, el pollastre, el que vulguis, hi ha vegades que hi poso carcanada i dues ales, vull dir que no és pas... Després... Ah... El que jo trobo que hi dona el toc és un tallet de sagí.
Sí, però al final jo hi poso.
I al final, sí.
Sí, sí. Bueno, jo hi poso també tot això, poso tossos de tocino. Jo, com que soc molt de colla, faig una olla molt gran i, esclar, un os de cada no. Poso dos de l'esquena de tocino, un mig peu de porc, un os blanc, com ella diu, vedella, i poso gallina també... i un pit de pollastre, una cuixa de pollastre, perquè també hi poso molta cosa perquè després faig croquetes.
Ah, carai,
que si un cas després, a l'altre programa parlem de croquetes.
Mira.
Vull dir que hi poso molta cosa. I després també, quan
El que faig és les pilotes, jo.
I pilotes, després, clar, sí. Primer poses tota la carn que bulli, quan la carn bull, i afegeixes després les verdures, la patata, la pastanaga, àpid... la col se posa al final, tires les pilotes també cap al final, més aviat, perquè se desfarien.
Jo faig bullir força la carn.
La carn, sí.
I després, ossos, com veig més o menys que està força bullit, després hi poso un all porro, jo hi poso,
sí,
àpid, pastanagues, nap,
les patates,
les patates, ceba, perquè hi ha gent que posant-hi un all porro no hi posa ceba, jo sí.
Jo no poso ceba, mai ceba, mai.
Jo hi poso ceba i all porro, perquè la meva àvia sempre n'hi posava.
Jo a casa no n'hi posaven mai, perquè deia que feia l'escudella d'un color diferent, la ceba, saps? Més grisós.
Ah, carai, grisós. Sí.
Però tot així és igual que ella, i després el que faig és, mentre bullen la carn, tot això, fas les pilotes. I la pilota, suposo que tothom més o menys la fa igual.
I la tires com hi tirem les patates.
Ah, exacte. Sí.
El posar-hi la verdura i tires les pilotes.
Sí.
Això ja és cap al final, entenc.
Sí, tampoc els pots tirar molt abans les patates perquè es desfarien.
Es desfarien, clar.
I com que les mengem, nosaltres a l'acabar aprofites tot el que has posat, quasi bé tot no, perquè, per exemple, el porro no, l'àpid tampoc, però la pastanaga, també hi poso botifarra negra.
Ah,
no sé,
bueno,
si
això
poses.
Jo també n'hi poso, però l'hi poso al final de tot.
Sí, aquesta com sí, perquè també es desfaria. Quan ja has tirat tot, les pilotes i tot. I tires col, si t'agrada posar-hi col o bròquil, que també es tira l'últim de tot, i després la botifarra negra. Que, esclar, tothom en vol, doncs faig talls. Sí. I no es pot tirar molt abans perquè es desfaria també, si és molt tendre. Sí. I després, quan treus el caldo, la carn de l'olla la poso la porto tota la taula, Tothom s'agafa la patata, la pastanaga, la botifarra negra i la pilota i ho xafen. Jo no sé l'altra gent com ho fa, però a casa és un costum d'aixafar-ho tot i menjar-s'ho aixafat, sí. I és molt bo, i també m'agrada molt.
A l'au també li agrada, se posa una patata i la pilota i s'ho aixafa també. Sí. En canvi, jo no. Jo menjo la patata suelta i el pollastre o la vedella.
I la carn, més sencer.
La carn quasi bé no menja ningú. Tothom les pilotes sí, carn, a tope. Sí. I si hi ha la mainada, no vegis les pilotes, no arriben perquè ja volen la pilota barrejada amb el caldo.
Home, és que és més bona, la pilota barrejada amb el caldo.
Però es fa després, vas per fer la patata aixafada i tot això, i mires i pilota. Això que en faig moltes, perquè ja t'he dit, quan faig caldo és que ve tothom.
Sí. Triomfa la vostra escudella?
Sí. Home, sempre fa... Els agrada, perquè és entretingut i no tothom ho fa.
No. A la Lau li agrada molt i molt. I jo el que faig és, en faig molta i després congelo't. Agafo tàpers i agafo caldo.
Jo també.
I el congelo't per altres dies, I també faig pilotes perquè a la Lau li agrada molt la pilota i cada àpat que menja ja li poso una pilota.
Sí, també congelo les pilotes i tot si me'n sobren. Perquè, clar, ara un dia tenia caldo i no tenia pilota i vaig fer pilotes expressament, els vaig bullir totes soles
i després les vaig posar.
I després els vaig afegir al caldo.
Molt bé, veus?
Mira, i després sí que em vaig poder congelar perquè vaig fer justes per fer el caldo d'aquell dia i l'altre ja no els hi vaig ni ensenyar perquè és que la pilota... Els encanta,
sí.
Llavors és un plat així de festa, no? Perquè és un plat molt complet. Té la sopa, la verdura,
sí,
la carn...
Sí.
Va
sí.
molt bé, eh?
És un plat aquests. Complet. Amb una cosa ho fas tot. Vull dir, amb
I
una
jo,
sola olla.
Això també són... El primer dia que faig l'escudella, faig arròs i fideus.
Sí,
en el
jo
caldo.
També. Jo també, sí. Veus? Amb això
per sopar, a l'Àurea de Bolcolzes, les colzes. I després, un altre dia que del caldo congelat, faig un dia fideuets, un altre dia pastes petites...
Sí, jo també. Però no, per sopar ja no en mengem. Com
nosaltres sí, nosaltres sempre.
Jo no sóc gaire de caldo.
Bueno, és que l'ha obligat a molt caldo, i a mi també, A mi també.
Sí, sí.
Perquè llavors aquesta escudella que congeleu, un altre dia la descongeleu i la feu amb pasta o la feu amb arròs.
Sí.
Ja
amb
tens
el
un
que
plat.
Vols, sí.
Per sopar, ja mira, ja tens el sopar.
I si tens petits, o que els hi agradi el caldo, sigui gran o sigui petit, tens un plat, perquè jo congelo amb aquells tàpers. Jo en dic dels xinus, perquè saps com vas al xinu que te donen tapes rodons, baixets? Sí. Doncs allò és un plat quasi bé dos.
Jo també ho miro, que del mateix pot que fem servir, el poso en el tàper i el congelo. Ja sé que n'hi ha per dos.
Ja teniu les mides apreses.
Bueno, jo ho faig així, no tinc, perquè esclar, hi ha dies que som dos, en tinc que descongelar o tres i no has de descongelar dos després. Sí.
És més fàcil.
Després, el que passa, per exemple, que jo ja ho vaig fer una vegada, és la meva sogra, hi havia dies, no ho feia sempre, però moltes vegades feia, que agafava el caldo i el colava. Després feia, amb una cassola, feia un sofregit d'all i tomata. Posava totes les pilotes i les patates, la carn, a dintre, que se sofregís, i una mica de caldo d'aquell que anés fent la xup-xup. I era boníssim. Jo de tant en tant també ho faig, però no ho faig gaire sovint.
És un altre plat que surt del caldo.
Sí, que es queda molt bo, Això ho feia la meva sogra, si em parlo d'anys.
Per tant, és com molt versàtil, no? Sí, perquè un dia fas el caldo i després,
pots fer de
durant
cosa
un mes, pots anar menjant plats diferents, però amb aquell caldo.
Bueno, i també hem dit que quan acabes de fer la pilota, jo no sé ella si ho fa així, però jo quan acabo de fer les pilotes, com que te queda un remanent de farina d'haver fet les pilotes, agafa't un tallet de sagí que fa poder 2x2, o 4, molt poc, una boleta, la ben amoroseges amb farina, aixafant, te queda com una pastilina, una plastilina, i la tires al caldo i es fon, vull dir, tu no el trobes. No. Però li dono un puntet de ranci, que a mi m'hi agrada. En canvi, un os de pernil, a mi no m'agrada.
A mi no m'agrada pas l'os.
M'adona massa gust de ranci. Sí. No m'agrada a mi posar-hi pernil. En canvi, una boleta de sagí, doncs sí, molt.
Això sempre s'havia fet, la boleta de sagí. Fas una boleta, la passes...
Sí, ben passada per farina.
Per farina, és positiu.
Te va quedant com la plastilina, que va quedant tova, i després el tirar-la, queda plena de farina, el tirar-la al caldo, com que és greix, el sagí és greix.
Jo dic doncs que això és el toc que dona
sí,
l'escudella.
Sí, quan hi has posat el sagí, no,
és,
tothom ho fa, ja té un olor diferent al caldo. Sí, sí. A l'equip poses el sagí ja té
ja un olor. Canvia.
Bueno, sí. I abans, jo me'n recordo molt de casa que agafaven mongeta seca.
Ah, repelaven.
Les calfaven amb aigua calenta, o hi tiraven aigua calenta, deixaven en remull i després s'entretenien a pelar totes les mongetes, cigrons, i si tenies faves velles que els havies repelat en el seu temps, també hi posaven faves. Cigrons i mongetes. Tot repelat, eh?
Jo també me'n recordo que la Villu s'hi deia, deixem a repelar mongetes.
Sí, sí, sí. Jo molt. L'última va ser la meva sogra, perquè era la que veia cuinar més.
Això vosaltres ja no ho feu, de posar-hi mongetes?
No, no. A més, saps què passa? El caldo, jo no sé l'altra gent, però fa molt d'abotiment. No sé si és perquè hi ha tanta quantitat de coses diferents, o no sé. O si poses col també fa
és la col. Jo de
si
col
poses
no
bròquil,
posar,
fa botiment.
Jo no n'hi poso, no perquè tinc molt de sempre botiment.
Sí, sí, sí. I clar, i si poses aquestes coses, sí, clar, encara que els hagis pelat, sí, també. Te donen...
Botiment.
Flatulències.
Sí, sí. Els llegums de
vida. Sí, dient-ho finament.
Sí. I llavors, quanta estona hi esteu per cuinar tot això? Perquè els ossos suposo que s'hi han d'estar una estona.
Sí. Bueno, jo ara he trobat un secret.
Ah, mira.
Jo agafo l'olla de pressió i poso tots els ossos a dintre i la vedella, no? Perquè és el que costa més de coure. I ho faig coure, això, a mitja hora o així. I després agafo una altra olla grossa i fico tot l'altre que bulli. I després agafo, com separat, el mitja hora aquella, després ho tiro a dintre i en una hora i quart ja ho tinc fet.
Clar. Ah, mira, s'ha escarçat una mica.
Clar, si no és així, sí. Jo, per exemple, si vull fer caldo, si vull anar a fer el cafè per avall o allà on sigui, poso l'olla al foc amb tots els ossos i tot, a foc baix, perquè clar, te'n vas i no te pots jugar la i no hi ha l'olla perquè no es vessi, i quan arribes ja la carn quasi és bullida. Clar, vull dir, tampoc és un menjar que t'hagis d'estar allà contemplant l'olla ni remenant,
no.
I després hi afegeixes aigua i quan torna a bullir ja quasi pots tirar les verdures. Vull dir, tampoc és molt complicat. I estàs més per fer la pilota
que
i pelar les patates, com ara jo perquè tinc que fer una quantitat, perquè de pilota compro ben bé un quilo o un quilo 200 de carn, eh?
Déu-n'hi-do.
Faig molta M'hi entren 6 o 7 ous, eh? Sí. Vull dir que faig molta quantitat. És més entretingut això. El caldo tot sol se fa, vull dir, no has d'estar...
Però jo hi ha vegades que penso... Són les 11, no? I penso, mira,
també l'he fet alguna vegada, eh? Tota pastilla, poso l'aigua calenta i vinga, marxa.
Clar,
i també queda bo.
Clar, això ho has de preveure, no? Ho has de preveure un temps al matí i faré escudella.
D'això de vedella, el pit de vedella, costa molt de coure. I doncs sempre me quedava cru. Bueno, cru no, però allò que no...
T'agrada que es desfaci.
I en canvi, posar l'olla de pressió me queda superbé.
Sí, és un truquet.
I després ho barreges en l'altre, que ja... En l'altre olla hi he posat totes les verdures i el pollastre i les pilotes. I després agafo tots aquests ossos amb el caldo que ha fet ell i ho barrejo. I ja
bueno,
ho faig
ja queda bé, també, clar.
I ja està.
Però jo hi ha vegades que no m'acaben, tot en la mateixa olla. Això l'olla tinc grossa. Faig seguir dos o tres patates, una pastanaga amb una olla i les pilotes. Sí. I en l'altre l'àpid, el que més, la quantitat de carn i tot, en la grossa. Però la petita m'ajuda que pugui acabar de coure-ho tot. El dia que fas escudella és el dia que merdes més olles, cassoles, escorridores, tot mandant-se. És fora de sèrie el dia de l'escudella.
Més feina netejar,
sí, sí. Després també, quan colo la carn jo, perquè me pugui sentar a taula, tant punt tinc el caldo, l'arròs i fideus fet, ja començo a colar la carn, la poso amb una cassola que es tapi, només perquè ja tapi, quedarà calent, poso tota la carn allà i amb una altra cassola hi poso les patates, la pastanaga i les pilotes els reparteixo, que a vegades per comptes de dues cassoles han de ser tres. Però jo t'ho dic, que faig un maramango de remenament.
Aquell dia treus tots els utensilis de la cuina.
Tot el que tens a la cuina, sí. És veritat.
I la pilota com la feu? Que em dèieu, necessito 6 ous, em deies.
Sí, perquè, esclar, al haver-hi tanta quantitat de carn, suposo que ella també la fa igual. Jo, si puc, la faig amb pa. Amb pa, amb mollo de pa, queda més esponjosa, però si no ho faig només amb pa torrat. Però normalment, si puc, ho faig amb mollo de pa. Poses els ous i trinxes julivert, all
i julivert
i ous, la carn, el pa aquest que l'he remullat amb llet, perquè quedi més... més... Primer el mulles, el poses el pa en remull i després hi vas afegint tot. I si, com que no te queda prou espessa la pilota per poder-la treballar, després hi afegeixo pa torrat. Ben, ben xafat, xafat i ben remenat, i després a fer boles, grosses o petites, depèn. Sí. Esclar, jo som tanta colla que els faig que m'acabin a dintre el puny, a dintre la mà. No són ni molt petites ni molt grosses.
Jo en faig una per cada un. Bueno, per exemple, si faig quatre pilotes, doncs faig quatre pilotes normals. Per,
sí, com per, així.
Una per
jo
persona.
Jo així, saps? Faig així.
Sí, sí. Jo el que faig és agafo, per exemple, si faig 3-6 grams de...
De carn?
De carn. Faig un ou i a vegades...
Clar, per
sí,
poc...
un ou. All i julivert, primer, ben remenat, després poso el carn a dintre, que també es remeni, i després jo he ficut pa torrat.
Sí, però jo quan no tinc pa també faig
això
pa torrat.
Això també havia fet, això de la, de, d'ella que fa amb, la, amb el pa, amb la llet, eh? Però ara hi poso pa torrat, ho ben remeno, que me quedi així espessa, la passo per la farina i ja
està. Bueno, és com si fessis sí. Pilotilles.
Pilotilles.
Es fan igual així, igual. Igual, igual. Igual que això.
Perquè la llet què fa?
O sigui, perquè només és per remullar el pa, per no posar-hi aigua, per dir alguna cosa.
I li dona un gust diferent? O...
Bueno, queda més esponjosa. La... Ah, vale. És com si posessis mantega, que fa que quedi... Mira, no, es pot fer amb aigua, si vols. I si no, amb els ous, si tens els ous debatuts. Però, és clar, costa més de penetrar l'ou en el pa. La llet de seguida, saps? La, la fa moll de seguida.
Jo me'n recordo que a casa del meu, la meva àvia, que vivia en el mas, doncs tenien un... Una, com es diu allò de...
Una fusta.
Una fusta, però amb, quatre, amb tres potes, que era el tallador així.
El tallador, i el tallant.
I després, bueno, de en vez de ser tallant, era
la
mitjalluna.
Sí, que a casa meva també ho feia.
Sí. I agafaven l'all, el julivert, tot, eh?
Sí.
L'ou, també, ficat a dintre, xap, 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 i el pa. Tot anar picant.
Casa també.
Quines diferències, eh? Perquè en fem molt més de dia nosaltres, que pas ells, que allà anava picant-ho tot.
Bueno, escolta'm, jo no sé casa teu, però a casa no es anava gaire la carnisseria. Si en casa comprava un os d'aquests de vedella, tot l'altre ens ho teníem, perquè a porc em matàvem, gallina...
Bueno, el mas també.
I feien la pilota, la feien amb cansalada. Trevien la conna, diguéssim, la pell,
també n'hi posaven,
que era cansalada aviada, diguéssim, que hi havia una mica de carn magra dintre, doncs vinga, allà anar tallant amb la mitjalluna.
Sí, esclar, has d'anar picant perquè te quedis ben petita.
Hi havia també el pa, el julivert i l'all, allà, clic, clac, clic, clac, i després sí, tiraven l'ou i feien una sola pilota, però molt llarga.
Molt llarga, sí. Ai, llavors
cadascú menjava una rodella de carn de pilota.
Això vosaltres ja no ho feu, no?, de fer-la aquesta tan llarga?
No, no, no. A l'hora de pescar-la de l'olla també és complicat. En canvi, si són rodonetes de seguida...
A més, trencaven,
i se trencaven, sí.
Clar, el tant de bullir
sí,
i això...
Sí.
I ara aquesta cansalada que dèieu, ja no li poseu vosaltres?
Jo no.
Perquè porta molt de greix i ara...
Sí. No podem. A més, la cansalada que ara venen no és la cansalada que teníem del nostre porc, saps? Tenia un gust que la podies menjar crua i tot.
Sí.
I ara jo no se m'acudiria a menjar cansalada crua.
Jo tampoc.
Jo me'n recordo molt del meu pare, un tros de pa i la cansalada a sobre, i amb el gabinet anava tallant la cansalada, un tall de pa i se la menjava, que era cansalada ja...
Era cansalada virada.
Sí, que ja era macerada, doncs, o com se'n digui, amb sal.
Sal i pebre, la penjaven i s'assecava.
Era com si mengessis pernil.
Igual. Era molt bona, eh? Mm-hmm. Molt. Encara jo una vegada vaig trobar Port de Pagès... I en vaig fer una de cansalada, la vaig posar a la barraca, em va quedar boníssima. Però, esclar, no,
no té el gust aquell que recordes.
No, i tant que no.
No, en
tot ha canviat.
Exacte, tot ha canviat, no? També ha canviat
Tot.
Tot. Doncs moltes gràcies, Joina Remei, per venir avui a explicar-nos com fer l'escudella i aquesta pilota.
Sí.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I avui acabarem el programa parlant una mica de literatura i ho farem amb el Calaix Actiu.
Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi, Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natalia Cerezo.
Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible. Agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
Clàssics literaris recuperats amb Natalia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
Doncs amb el Calaix Actiu de la companya Natalia Cerezo i la ràdio Ona la Torre, arribem al final del programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. I només ens queda dir-vos moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquesta hora de programa i ens retrobem demà. Que acabin de passar un molt bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans. Portim aquells marremots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar.